TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 20 d'abril, en què comença el termini per demanar de manera presencial la regularització extraordinària de migrants. Les persones que hagin sol·licitat cita prèvia podran anar a Correus o a les oficines de la Seguretat Social fins dia 30 de juny. Aquí, a les Balears, hi ha 8 oficines de Correus habilitades per fer el procés, són 6 a Mallorca, una a Eivissa i una a Mol. Els sindicats critiquen la poca formació que han rebut els treballadors que formaran part d'aquest procés. Ho explica la representant del CECIF a Correus, Maria Antònia Taronja.
El personal que s'ha encarregat d'això sí que ja té certificat, que té un certificat especial perquè pugui treballar això, però no sap encara com ho ha de tramitar.
La tramitació es pot
perquè
fer
ha rebut curs
de manera telemàtica des de dijous. També des d'aquest dia hi ha cos a les oficines d'atenció ciutadana de Palma, on els migrants han d'aconseguir l'informe de vulnerabilitat necessari per fer la regularització. Tot d'una ho ampliem. Abans, però, repassam altres titulars del dia. Les universitats privades oferiran 600 noves places l'any que ve a les Balears.
És la previsió que en fan el CESAC i el Centre Universitari Beato Luis Belda, adscrit a la seu San Pablo. La majoria d'aquestes places són d'infermeria. Això a l'espera que es posi en marxa la Universitat de Mallorca, que fa pocs dies va aprovar al Parlament.
També avui hi ha una nova reunió per negociar el conveni col·lectiu de comerç que afecta 70.000 treballadors.
Els sindicats i les patronals han de parlar de l'àmbit més tècnic. D'aquesta manera es preveu que la qüestió més polèmica referent el salari i les jornades laborals es deixi per més endavant.
I de la política, Llorenç Galmés ha estat reelegit líder del Partit Popular a Mallorca amb el 99,8% dels vots.
Era l'única candidatura que es presentava en el 14è Congrés de la Formació a l'illa. Galmés s'ha presentat com l'alternativa sòlida enfront del populisme d'altres partits.
Sobretot estem allunyats d'aquella esquerra sense rumb, d'ennortada, instal·lada en el renou, en el no a tot, que només va ser la seva acció de govern en limitar, prohibir i imposar.
I quan ja fa 100 dies que va prendre possessió com a conseller insular de Turisme del Consell de Mallorca, avui entrevistam a Guillem Ginard.
Va assumir el càrrec en plena polèmica pels problemes tècnics a l'hora d'adjudicar places de lloguer vacacional i a les 8:30 parlarem amb ell d'aquesta i altres qüestions de l'actualitat turística.
I un home de 70 anys ha mort en un accident amb un tractor a Eivissa.
Va quedar atrapat davall del vehicle i no es va poder fer res per salvar-lo. També ahir hi va haver un accident greu a Mallorca amb 3 ferits, un d'ells crític. El vehicle sinistrat, un Porsche amb matrícula històrica, circulava per la carretera de Valldemossa en sentit Palma quan, a l'altura de s'estret, va sortir de la via i va xocar contra el mur d'una finca veïna.
I en els esports, el Reial Mallorca rebrà demà la visita del València. Son Moix, Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista realitzarà avui la darrera sessió d'entrenament per preparar el partit de Lliga contra el conjunt Che. Per aquest enfrontament, Martín de Michelis no podrà comptar amb Zito Lubumbo, Antonio Raillo i Mateo Joseph. A la primera federació, l'Eau d'Eivissa va perdre Can Mises per 0-1 contra el COE, el Sevilla Atlético, i es situa 12 en 43 punts, 4 per sobre el descens. A la segona federació, l'Atlètic Balears i el Poblencia han assegurat la seva presència al play-off. L'Andratx ha confirmat la seva relegació a la tercera federació i la Societat Esportiva Eivissa cau en posicions de descens i en bàsquet, desena derrota consecutiva del Fiwi Mallorca, que va caure a Sant Mos per 77 a 80 contra Cartagena.
I pel que fa al temps, avui esperam de nou un dia de sol. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, encetam la setmana en temps tranquil. Continuem en dinàmica anticiclònica i, per tant, amb el sol com a protagonista. És cert que podrien tenir alguns núvols de base alta, sobretot durant la primera meitat del dia, però en general el sol s'acabarà imposant. Tindrem temperatures també elevades. Avui el termòmetre es pot tornar a enfilar per damunt dels 25 graus, fins i tot assolir els 28 a punts de l'interior de Mallorca i també cap a l'interior d'Eivissa, aquest vent de component sud i la mà ben plana a tot arreu. En vistes a demà, continuarem en la mateixa situació, però a partir del capvespre podria començar a arribar una mica de pols en suspensió, primerament a Eivissa i Formentera, després a Mallorca i a Menorca, però seria més present en vistes a dimecres, per tant, amb una mica de calitja.
Són ara les 8:04, en Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Bausà, Caterina Bain, Tones Canelles i en Cel López. Continuant.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Avui I s'obrin les tramitacions presencials per fer la regularització extraordinària. Les persones que hagin demanat cita prèvia podran anar a Correus o les oficines de la Seguretat Social fins dia 30 de juny. El procés continua després que dijous s'iniciés per internet i que aquests darrers dies s'hagin generat llargues cues als serveis socials de les oficines d'atenció ciutadana de Palma per aconseguir un dels documents necessaris. Sí, com sigui, avui, a partir de les 8:30, d'aquí mitja hora, 8 oficines de Correus de les Balears començaran a atendre les persones que volen fer els tràmits. A una d'aquestes oficines, al carrer Safareig de Palma, hi ha la nostra companya Cristina Bausà. Bon dia, Cristina. Hi ha gent fent cua?
Bon dia. No hi ha gent fent cua. Sí que és veure que hi ha una persona que ha vingut fins aquí per poder fer aquest tràmit, però s'ha estimat més no explicar-nos la seva situació. Ja ha vingut perquè té cita prèvia i està esperant a que obrin les portes al públic per poder entrar i fer aquest tràmit i aconseguir aquest arrelament extraordinari. Com vos dèiem, no hi ha gent encara, només hi ha una persona i les portes obriran a partir de les 8:30. I el fet que, com vos dèiem, que s'hagi hagut de demanar cita prèvia, podria explicar que no hi hagi cua, que no es vegin aquella gentada que sí que hem vist en els darrers dies a altres oficines per aconseguir els documents necessaris per dur a terme aquests tràmits. En una entrevista a l'Informatiu Matí, l'advocada especialitzada en estrangeria, Carolina Quintana, ha explicat el que és imprescindible per acudir a la CIDIC, que, com dèiem, l'han haguda de demanar de manera prèvia, ja sigui a través del web del Ministeri d'Inclusió o telefonant al 060.
Necesitamos la prueba del ingreso al país antes del 1 del 1 del 2026. También vamos a necesitar el certificado de empadronamiento, si lo tenemos, cualquier documentación pública o privada que pruebe la permanencia en el país. Puede ser el uso de la tarjeta del bus, el uso del sistema sanitario, los envíos de dinero.
Però per aconseguir alguns d'aquests documents que se'ls hi exigeixen per optar a la regularització, alguns d'ells s'han trobat entrebancs, així ho ha explicat també Carolina Quintana, advocada especialitzada en estrangeria.
En algunos países el certificado de antecedentes penales, pero también hay que decir que la modificación del reglamento ha incluido un documento que es el informe de vulnerabilidad que tienen que dar los servicios sociales de los ayuntamientos, y este documento está siendo complejo solicitarlo porque, bueno, hay un volumen importante de personas.
Gràcies, Cristina. En directe des de l'oficina de Correus, una de les oficines de Correus, des d'on avui es pot fer aquesta regularització extraordinària de migrants. Els tràmits a Correus es fan en una finestreta única, però el sindicat CECIP denuncia que no han fet contractacions extra per fer la paperassa i que això afectarà la resta de l'activitat. La portaveu d'aquest sindicat, Maria Antònia Tarongí, critica que part del personal no ha rebut encara el curs de formació per aprendre com es fa aquesta tramitació.
Claro, Correus sap això des d'aquest estiu passat. Des del mes de juny, juliol, ja sabia que mos dedicaríem a això. Que es pogut preparar el personal, entén, de sobre, perquè hem d'esperar lo darrer. Claro, què implica això? Pues que el personal estigui nerviós, evidentment.
Les persones interessades a legalitzar la seva estada a Espanya dins el procés extraordinari de regularització necessiten un informe de vulnerabilitat per fer-ne el tràmit i el lliuren als ajuntaments. A Palma, des de dijous, hi ha cues a les oficines d'atenció ciutadana socials per aconseguir-ho. Manacor, el consistori ha anunciat que reforçarà el servei.
El consistori manacorí també ampliarà l'horari el capvespre en el marc d'aquest procés de regularització. Llorenç Mesquida és el delegat de Serveis Socials de Manacor.
Ara, per un parell de mesos, incorporarem un parell de persones i, a part, també se donarà un servei al cap vespre, una vegada s'hagi pogut donar cita a tothom, o s'anirà donant cita a la gent, i també se faran unes hores al cap vespre per, com dic, el dematí poder seguir donant el funcionament normal i que no s'havia afectat també el servei.
Justament el procés de regularització extraordinari se n'ha parlat al Congrés del Partit Popular de Mallorca. El secretari general del Partit Popular, Miquel Tellado, ha dit que el procés no és constitucional i una irresponsabilitat absoluta. Ho ha assegurat, com dèiem, en el Congrés del PP de Mallorca, que ha reelegit president Llorenç Galmés.
Ni siquiera son capaces de decirnos a estas alturas ¿cuántos inmigrantes ilegales van a regularizar en este proceso de barra libre? ¿Cuántas personas más van a meter de golpe para atender desde los servicios públicos de nuestro país. Un millón, millón y medio, 2 milions de ilegales.
Com dèiem, ha estat en el 14 Congrés del Partit Popular de Mallorca que ha revalidat Llorenç Galmés com a president. Com a única candidatura ha rebut el suport del 99,8% dels vots.
Galmés s'ha presentat com l'alternativa sòlida enfront del populisme d'altres partits que genera, diu, divisió entre la població i entre comunitats.
Sobretot estem allunyats d'aquella esquerra sense rumb, d'ennortada, instal·lada en el renou, en el no a tot, que només va ser la seva acció de govern en limitar, prohibir i imposar, i que constantment ataca la nostra forma de viure i la nostra forma de ser aquí a Mallorca.
De fet, ha demanat la dimissió del president del govern central, Pedro Sánchez. També ha carregat contra ell la presidenta del govern, Marga Proens, assegura a la clausura del Congrés que l'executiu de Sánchez té a les illes abandonades i ha posat un exemple.
Ángel Víctor Torres, el de las mascarillas, se fue a Canarias y dijo que ayudaría a las Islas Canarias a hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán por su condición insular. Hoy nos ha dicho que no. Deu ser que tampoc ja no som illes ara.
També hi ha hagut aquest cap de setmana el Congrés Popular a Eivissa, on per unanimitat ha estat reelegit José Vicente Marí Bosó com a president del partit a Eivissa. Com a Mallorca, el secretari general Miguel Tellado i la presidenta Marga Proens varen ser els encarregats de tancar l'acte.
També la presidenta Marga Proens i la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, assisteixen avui a l'obertura del Centre de Crisi per a Dones Víctimes de Violència Masclista d'Eivissa, ubicat al carrer d'Extremadura número 14, al centre ofereix atenció integral, coordinada i especialitzada a les dones que siguin víctimes de violència. I l'erupció de les universitats privades capgira el mapa universitari de les Balears. A partir del pròxim curs, les illes obren la porta a nous estudis de grau i de postgrau, centenars de places noves i grans edificis en capital privat que transformen el model que coneixíem fins ara. Com a mínim, les privades oferiran més de 600 noves places als primers cursos de grau. Fa pocs dies, el Parlament aprovava la primera universitat privada de les Balears, que albergarà, quan estiguin aprovats la quinzena de graus, prop de 3.500 alumnes. Estudiar la carrera a una universitat privada pot costar entre 10 i 20 vegades més que fer-la en una de pública.
En qualsevol cas, hem de dir que la que ho té més a punt per acollir els primers estudiants els cursos que ves al Centre Universitari Beato Luis Belda, escrit al CEU San Pablo. En total, s'oferiran més de 250 places, la majoria d'infermeries, i en aquest primer curs també s'imparteixen el grau de Medicina, Psicologia i Fisioteràpia, amb un límit de 50 places cada un. En aquesta universitat privada s'ubicarà al que va ser l'edifici Riscal. Ja han començat el procés de selecció. De fet, els aspirants han de passar per una entrevista personal i els de Medicina per dues proves d'admissió. La segona s'ha fet aquest mateix cap de setmana. El degà de la Facultat de Medicina, Tomàs Chivato, confirma l'interès que es tradueix en desenes de sol·licituds. Posen el focus en el seu perfil humà.
I és una carrera que dura tota la vida. Hay carreras que cambian muy poco el conocimiento, pero otras como la salud, siempre tenemos enfermedades nuevas, diagnósticos nuevos, tratamientos nuevos. Hay que tener también un perfil psicológico, que tengas una vocación de ayudar al prójimo, porque al final se trata, no siempre podemos curar, en otras ocasiones solamente aliviar, consolar, acompañar.
També han passat per un procés de selecció els candidats a ocupar alguna d'aquestes places de professor. La majoria d'aspirants que volen formar part dels claustre docent, ara per ara, en tenen més que places, són d'aquí, de les Illes.
Y la idea es que sean profesionales de salud con experiencia en las Islas Baleares, y así lo vamos haciendo. Hemos establecido buenos acuerdos con los diferentes colegios profesionales de medicina, de psicología, de enfermería y fisioterapia, y estamos difundiendo todas las plazas para que sean candidatos sobre todo de Islas Baleares.
Així que hem de dir que d'aquí poc un estudiant que vulgui cursar Medicina o bé Infermeria aquí a les Balears tindrà tres opcions diferents: a la UIB, l'única pública, el Beato Luis Belda, especialitzat en Educació Sanitària, i el que fins ara ha estat l'Escola Superior ADEMA, a partir d'ara la primera universitat privada de totes les Balears. La universitat privada que també ofereix infermeries, el CESAC, depenent de la Pontifícia de Comillas, enguany sortirà la primera promoció de graduats. En total, el curs que ve oferiran unes 350 places dels seus graus i dobles graus, 7 en total. Maria Elena Valientes, directora.
hacer una universidad que ya está muy arraigada en la isla, el que estas personas, ¿no?, con esta vocación de servicio salgan con la necesidad que hay en las Baleares, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo. Sí, saldrán, pues creo que son 50 enfermeros, ¿no?, y enfermeras nuevas.
I el CSAC, hem de dir, també continuar els estudis de periodisme i de comunicació audiovisual, ciències de l'activitat física, de l'esport i els graus d'educació. Estan disponibles mig centenar de places, és a dir, cada grau pot matricular 50 universitaris, unes carreres que s'han creat en resposta, diuen, a la necessitat de determinar els perfils de professionals. Ara per ara no tenen previsió de provar graus nous.
Sempre les titulacions s'han ido creando conforme ha habido necesidad en la isla, pues de ciertos profesionales, ¿no? Pues periodismo o comunicación, ¿no? Pues no hay en otras universidades aquí en la isla. Entonces, pues bueno, pues es un servicio. Enfermería no hace falta, es un servicio.
I en el cas de grau de turisme es pot cursar tant a la pública com a la privada, és a dir, a la UIB i a l'Escola Superior Felipe Moreno.
I avui es reuneixen de nou les parts implicades en la negociació del conveni col·lectiu del comerç. Dins el procés que ha de fixar les condicions de 70.000 treballadors del sector a les Balears, les parts han de parlar avui de l'àmbit més tècnic. D'aquesta manera es preveu que la qüestió més polèmica referent al salari i a les jornades laborals es deixi per més endavant.
De moment, sindicats i patronals són prudents i expliquen que els contactes estan encara en fase molt inicial. José García Relucio, d'UGT, diu que abans d'entrar al bessó salarial del conveni s'hauran d'incorporar les novetats en matèria laboral que venen de canvis legislatius o de sentències.
En cuanto a incluir todas las novedades, como pueda ser permiso retributivo, en materia de contratación, normativa sobrevenida de la nueva legislación laboral, y hay que incluir también algunas materias importantes en cuanto a los fijos discontinuos.
El representant de la patronal Afedeco, Tolo Cervera, coincideix que és important avançar primer en aquestes qüestions. Es mostra optimista en la negociació del conveni per les bones relacions, diu, que hi ha entre les parts.
Aquesta segona reunió és molt pres per treure cap tipus de conclusió. Dilluns el que farem serà presentar una sèrie de punts que creiem que s'han d'actualitzar, que no tenen més incidència en el resultat. I després, bueno, en la pròxima reunió esperam ja per anar a coses més concretes.
I d'aquesta nova reunió a la qual es referia coincideix en la polèmica sobrevinguda entre els dos grans sindicats, Comissions Obreres per una banda, ha signat un preacord estatal que inclouria els treballadors de les grans botigues tèxtils nacionals i multinacionals que sortirien del conveni autonòmic del comerç. UGT, per la seva banda, el rebutja perquè considera que les seves condicions empitjorarien.
I justament hem sabut que Balears és la sisena comunitat que presenta un major increment de facturació en el sector serveis. Segons dades de l'INE, ha augmentat un 4,4% en un any, quan a l'àmbit estatal el creixement ha estat de l'1,6%. Ara bé, si en facturació Balears és un dels líders, no ho estan en creació de llocs de feina. L'ocupació en el sector serveis s'ha incrementat a les Illes un 1,4%, només dues dècimes per damunt de la mitjana nacional.
L'increment de facturació serveis ve principalment del turisme, l'hostaleria i el transport creix, per tant, el triple que el subsector de comerç. El president de la CAE per restauració, Juan Miguel Ferrer, posa en contest les dades de l'INE i apunta que els bars i restaurants facturen més perquè han avançat la temporada i no per haver pujat preus, que però insisteix en que ho han fet en la proporció que ho ha fet la inflació.
Este mes de febrero, y así lo constata la patronal, ha habido más gente haciendo esfuerzos abriendo las temporadas antes, desestacionalizando antes. Lo cual es buena noticia. El esfuerzo que está intentando hacer se auguraba una buena temporada, se adelanta un poco la Semana Santa en comparación al año pasado. La gente, para formar personal, etcétera, etcétera, toma la decisión de abrir antes. La facturación viene reflejada porque hay más gente abierta. Por eso subimos la facturación más allá de la del año pasado en febrero.
Ara bé, el comerç no té força per créixer al mateix ritme que els sectors més vinculats al turisme. Ho fa només un 0,9% respecte d'ara fa un any. El comerç factura manco que restaurants, bars i transports, però val a dir que empata en nivells d'ocupació. Carolina Domingo, presidenta de Pimeco.
L'ocupació que creen no és molt més que el comerç, o sigui que en aquest sentit empata, no?, amb el comerç. I això què vol dir? Això indica que el model econòmic està generant més ingressos, però no necessàriament més llocs de feina. I aquí el comerç torna a demostrar que el sector clau per l'ocupació és el comerç, és molt més estable.
En termes generals, el sector servei de les Illes ha incrementat l'ocupació un 1,4%, només dues dècimes més que la mitjana nacional.
I els sindicats UGT, ESTE i Comissions Obreres presenten avui el calendari de mobilitzacions per reclamar la firma del primer conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil de 0 a 3 anys.
I això es fa un dia abans d'acabar el termini per sol·licitar plaça justament d'educació de 0 a 3 anys. Un tràmit que, recorda la Conselleria d'Educació, es pot fer fins demà de manera telemàtica a través del servei d'escolarització al portal d'internet del govern.
Vols anar som moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:21 minuts. L'exconseller delegat de la xarxa sanitària, Joan Eda, declara avui en els jutjats, està acusat de desviar més de 2 milions d'euros mitjançant factures falses a una societat que ell mateix controlava.
Entre els anys 2004 i 2017, l'acusat Juan Alguersuari hauria girat factures per servei que mai es va prestar finalment. Segons l'escrit d'acusació, n'hauria fet a través d'una societat patrimonial que s'administrava a mitges amb la seva esposa. La fiscalia afirma que va aprofitar-se del seu càrrec de conseller delegat de la xarxa Joan Eda. Segons el Ministeri Públic, la societat patrimonial no tenia ni personal ni infraestructura. Les factures es feien en concepte de pacients derivats als hospitals privats que no es corresponien amb la realitat. La fiscalia demana que retorni tots els doblers que hauria facturat indegudament. A més, sol·liciten 4 anys de presó per administració de Ciel.
I un home de 93 anys ha patit un atracament a Campos en el qual ha rebut una pallissa per part del lladre.
Després de rebre cops i de ser arrossegat fins i tot pel terra, li van emprendre els objectes que duia damunt, entre ells 10 euros. La batllessa de Campos, Xisca Porqué, ha expressat el seu suport per la víctima i també per la seva família.
I un home de 70 anys ha mort en un accident amb un tractor Eivissa, ha quedat atrapat davall al vehicle i no s'ha pogut fer res per salvar-lo.
Segons el SAMU 061, el vehicle agrícola ha tombat quan treballava pel camí de l'agroturisme Can Lluc a Sant Antoni de Portmany. Fins al lloc s'hi han desplaçat el servei d'emergència amb una unitat mòbil de suport vital avançat, més dels bombers, la policia local i la Guàrdia Civil.
I un altre accident de trànsit deixa 2 ferits greus i un de crític. Tots els ciutadans són suecs. El vehicle sinistrat, un Porsche amb matrícula històrica, circulava per la carretera de Vall de Mosa en sentit Palma quan a l'altura de Sestret va sortir de la via i va xocar contra el mur d'una finca veïna. Queda bolcat ben enmig de la carretera, provocant retencions. Uns testimonis diuen que conduïen de manera temerària.
En tot cas, l'avís d'emergències el donaren els mateixos ocupants del vehicle. Els van haver d'atendre els sanitaris. Varen atendre un home de 27 anys en estat crític, que va ser traslladat en codi politrauma a Son Espases, i un altre de 26 amb una dona de 25, que es derivaren amb estat greu a la clínica Joan Eda. Ara s'ha obert una investigació per part de la Guàrdia Civil per veure què és el que va passar.
I vos explicam ara quina és la darrera hora de l'Orient Mitjà. Què passa? Perquè els Estats Units han atacat, interceptat i capturat un vaixell iranià de gran tonatge al Golf d'Oman quan intentava superar el bloqueig imposat per Washington als ports del país persa. En un missatge a la xarxa social Truth, el president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la tripulació no responia. Aquest és el moment en què les forces estatunidenques n'advertien la tripulació, així que l'armada li va fer un forat a la sala de màquines. Davant aquest atac, l'Iran ha respost.
El portaveu del quarter general central, Ibrahim Solfakari, ha confirmat que el sistema de navegació ha quedat inutilitzat i ha advertit que les forces armades iranianes respondran a aquest atac en breu. També el vicepresident de primer, Mohamed Reza, ha condemnat el que considera la pirateria dels Estats Units i ha afirmat que la seguretat de l'estat de Tormuz no és gratuïta de l'estret. De fet, Roma han tancat i Teheran ha advertit que no hi permetria el trànsit fins que Washington no aixequi aquest bloqueig. D'altra banda, el règim dels ayatolars acusa la Unió Europea de fer un ús instrumental, ha dit, hipòcrita del dret internacional. Això després que Brussel·les les instàs Teheran a mantenir obert sense condicions aquest punt estratègic.
I tot això quan la comunitat comunitat internacional està pendent de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, que havien de començar aquest dilluns a Islamabad, al Pakistan, però que ara pengen d'un fil.
I per una altra banda, Teheran ha advertit que rebutja els dictats de la Casa Blanca en vistes a aquests contactes i els retreuen que els Estats Units no estan capacitats per privar-los del dret a desenvolupar energia nuclear, mentre que, per altre costat, el president nord-americà Donald Trump ha confirmat que una delegació encapçalada pel vicepresident Joe Vance ha arribat a nit a Islamabad.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 25 minuts de les 8, encetem els esports i parlem avui del Reial Mallorca, que demà rebrà la visita del València a Son Moix. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista realitzarà avui la darrera sessió d'entrenament per preparar el partit de Lliga contra el conjunt Che. Per aquest enfrontament, Martín de Michelis no podrà comptar amb els lesionats Zito Lubumbo, Antonio Raillo i Mateo Josef, i qui sí que hi serà present és el president i propietari del club, Andy Colbert, que vol estar a prop de l'equip en una setmana tan important en vista a l'objectiu de la permanència. El Mallorca se situa 2 punts per damunt del descens i és 15 a la classificació en 34, mentre que el pròxim rival, el València, és 14 amb un punt més. El duel a Son Moix entre Mallorca i València començarà demà a les 7 del capvespre i recordem que aquest el podreu seguir demà en tota la prèvia a partir de les 5 de l'hora baixa aquí a IB3 Ràdio. A la primera federació, l'UD Eivissa va perdre Can Misses per 0-1 contra el COE, el Sevilla Atlètic, i pràcticament s'acomiada de poder jugar el play-off d'ascens. De fet, els blaus cels són a només 4 punts del descens. Escoltant l'entrenador de l'UD, Miguel Álvarez.
Emoció d'un desastre en la primera parte, y que la segunda parte otra vez hemos reaccionado, hemos tenido alguna ocasión, después cuando hemos hecho los cambios también hemos tenido y no hemos marcado, ya está, no hay más historias, que regalamos la primera parte y no aprendemos, no acabamos de aprender.
Segons ha pogut saber IB3, Miguel Álvarez va presentar la dimissió, però el president, Amadeo Salvo, no l'ha acceptat i li ha demanat que reflexioni i que repensi la seva decisió. A segona federació, l'Andrat s'acomiada de la categoria i confirma el descens a tercera després d'empatar sense gols contra l'Alcoi. Escoltar les paraules de José Contreras, tècnic de l'Andrat.
Estamos tristes, pero bueno, esto es fútbol, hay que levantarse y aprender también de estas situaciones. También hace años pasamos por esta situación, ¿no? Y después vinieron cosas bonitas y por qué no, no es un punto y final. Aquí se están haciendo las cosas muy bien, la gente y nada, sí, yo creo que se volverá a vivir estas tardes aquí.
D'altra banda, el Poblense, que va guanyar 2-3 al Terrassa, i l'Atleti Balears, que es va imposar per 0-1 al Porrera, s'han assegurat la seva presència al play-off. Mentre que el Sant Andreu ja és campió, els blanquiblaus es mantenen segons a la classificació i el conjunt pobler és tercer. Escoltam Luis Blanco, tècnic de l'Atleti Balears.
Seguir ganando siempre es importante y nosotros le damos mucho valor a la victoria de hoy, le damos mucho valor también a haber conseguido matemàticament ja el play-off, així que seguim.
I qui s'ha ficat en problemes és la Societat Esportiva Eivissa, que va perdre Lleida per 2-0 i cau a posicions de descens quan falten només 2 jornades. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal viatgen aquestes hores cap a Galícia, on demà jugaran partit avançat de la jornada 29 contra el Noia Portus Apostoli. El tècnic Antonio Vadillo recupera Manolo Piqueras i Deibau, que varen ser baixa per sanció el darrer partit jugat a Cartagena. Antonio Vadillo parla del partit contra el Noia.
El Noia és un equip que està aspirando a eso, a playoff, a esas plazas que dan acceso al playoff. Hoy ha ganado, se ha puesto con 34 puntos, si no me equivoco. Nosotros llevamos 38, por lo cual es un duelo directo, ¿no? Por una de esas plazas, en una pista donde ellos están sacando muchos puntos.
Després de la darrera jornada, el Palma 6-0 a la classificació en 38 punts i el Noia 9-0 en 34. En bàsquet, desena derrota consecutiva del Figui Mallorca, que va caure Son Moix per 77-80 contra el Cartagena. Un resultat que el situa de ple la lluita per la permanència. Resten 4 jornades per acabar la lliga regular i amb aquesta jornada completada el Palmer Bàsquet torna a ocupar plaça de descens, mentre que l'altre representant balear, l'Estia Menorca, continua en posicions de play-off. Fins aquí la informació esportiva. Més esports a la una amb els postres.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Vos expliquen quines són les claus d'aquest dia. Avui comença el termini per demanar de manera presencial la regularització extraordinària de migrants. Les persones que hagin demanat cita prèvia podran anar a Correus o a les oficines de Seguretat Social fins dia 30 de juny.
Aquí a les Balears hi ha 8 oficines de Correus habilitades per fer el procés, 6 a Mallorca, una a Eivissa i una a Mahó. Els sindicats critiquen la poca formació que han rebut els treballadors que formaran part del procés. La tramitació es pot fer de manera telemàtica des de dijous.
També avui hi ha una nova reunió per negociar el conveni col·lectiu del comerç que afecta 70.000 treballadors.
Els sindicats i les patronals han de parlar avui de l'àmbit més tècnic. D'aquesta manera es preveu que la qüestió més polèmica referent al salari i les jornades laborals es deixi per més endavant.
I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa a les edicions insulars de l'informatiu matí. Un home de 70 anys mor en un accident amb un tractor a Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els fets varen ocórrer a Sant Rafael aquest diumenge quan el tractor que conduïa l'home va capgirar i la víctima hi va quedar atrapada davall. En arribar-hi el personal sanitari només va poder confirmar la mort de l'home.
I a Menorca, l'habitatge i l'impacte dels conflictes bèl·lics a l'Orient Mitjà centren una nova sessió plenària del Consell Insular. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Com fer front a l'increment de preus generalitzat per culpa de la guerra serà avui matèria de debat al Consell Insular. Perquè fa l'habitatge, l'equip de govern del PP posa el focus en la situació que pateixen la 50ena de famílies que viuen al bloc de pisos de Mahó, que és propietat de la Sareb. Preveu increments de lloguer notables, la qual cosa ha provocat malestar entre els afectats. Ara, el PP exigeix al govern central que apliqui la llei aprovada recentment, per la qual es fixa que el cost del lloguer no pot superar el 30% dels ingressos de la unitat familiar.
I l'estació intermodal de Palma ha tornat a la normalitat. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Això després que ahir tant el servei del tren com dels busos s'hagués d'alterar per mort d'un simulacre de seguretat a l'estació i per les obres de la rampa d'accés dels vehicles. Els canvis en aquests serveis de transport van generar confusió entre els viatgers.
I avui a l'entrevista parlam amb el conseller insular de Turisme del Consell de Mallorca, Guillem Ginart.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Fa poc més de 100 dies que va prendre possessió del càrrec, substituïa José Marcial Rodríguez en plena polèmica pels problemes tècnics a l'hora d'adjudicar places turístiques de la Borsa. Ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Guillem Ginart, conseller de Turisme del Consell de Mallorca, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Duis 100 dies en el nou càrrec i veníeu del Departament de Cultura. Com ha estat aquest canvi? Seguiu convençuts de la compatibilitat del binomi cultura-turisme?
No només estem convençuts, sinó que pensem que és el camí precisament per atorgar valor en allò que deim producte turístic, que és aquesta expressió tan escèptica, no? Al final el que perseguim és que el turisme, l'activitat turística, tingui ànima i així es faci en base precisament a parlar i a conscienciar no només en els visitants, sinó també en els residents, d'allò que som. O sigui, sempre que parlem i potenciem tot allò que som, i això és cultura, és artesania, és patrimoni, sempre que fem això estem, diguem, potenciant tot allò que som, estem donant, posant les persones residents en el centre i estem venent en els visitants una experiència realment autèntica que fugi de la creació de decorats artificials.
Senyor Ginart, vau assumir el càrrec en plena polèmica pel blocatge en el procés d'adjudicació de places de lloguer vacacional provinents de la Borsa del Consell. El gran volum de sol·licituds feia caure el sistema i finalment heu optat per sortejar l'ordre de tramitació. Com en valoreu el resultat?
En principi és un poc pre per valorar-ho, perquè clar, encara queda part dels procediments, està elaborant el llistat de mesos, està reclamant la documentació que manca la sol·licitud, això és un procediment administratiu que se va fent, i esperam que a final d'aquest mes ja se pugui celebrar el sorteig. La valoració del procediment fins al dia d'avui és positiu. Primer, perquè se va obtenir un consens en el sector en quant al sistema d'adjudicació, perquè dona més igualtat d'oportunitats que sort d'arribada que van només també se podria aconseguir, diguem, que tinguin una infraestructura tecnològica important per poder accedir els primers a entrar, no? I l'altre, pensant que dona mostra de que també el sector del lloguer vacacional és un sector que està viu, que la rotació és en aquest sector és important, i el fet de poder arribar a acords amb ells considerem que era un tema vital i, de més, legal, perquè no hem d'oblidar que la llei, el decret llei 4/2025 ens obliga a treure aquestes bosses temporals de places i no tenir-les aturades.
Vos heu arribat a plantejar no treure aquestes més de 1.000 places i, per tant, de créixer en l'oferta legal?
Pensem que allà on hem de posar esforços és en combatre l'oferta il·legal. O sigui, hem de pensar que en números concrets, perquè moltes vegades ens movem en base a percepcions, en números concrets de la gent que s'allotja en lloguer turístic és el 8% dels turistes que venen. El 80% s'allotja en hotels. El 8% només s'allotja en lloguer vacacional. I el lloguer vacacional és tan digne com qualsevol altra activitat turística, sempre i quan se faci en base a la llei i a les normes establertes. Per tant, allà on s'ha de posar focus és en combatre l'oferta il·legal, que és el que estan fent.
Precisament per això, per combatre l'oferta il·legal, una de les prioritats d'aquest equip de govern és la d'incrementar el nombre d'inspectors. Amb quina plantilla es compta actualment?
En aquest moment hi ha 26 inspectors en el servei d'inspecció i 15 tramitadors. S'ha augmentat el nombre d'inspectors en 6, esperant per arribar als 30, augmentant 4 més. I allà on realment hi ha hagut un canvi molt important era que en lloc d'acumular, anar acumulant expedients damunt taules i que quedessin sense tramitar per falta de tramitadors, de pot servir, jo de res serveix tenir expedients acumulats, si aquests expedients no acaben tramitant no s'acaben tramitant i acabant amb un procediment sancionador, no? Sí, el servei de sancions han passat de 3 a 15 efectius i realment s'està desembossant a bon ritme tota la feina acumulada que mos va venir a través de la transferència de competències, que va ser nefasta, 10.000 expedients acumulats, més tot el que va sortint des del dia a dia.
I més enllà de les sancions, també heu apostat per una política d'acords amb plataformes com Airbnb per aconseguir que llevin els anuncis il·legals. Creus que aquesta aproximació ha funcionat millor que la de multar aquestes comercialitzadores?
Nosaltres pensem, o sigui, defensant la col·laboració pública o pública, o sigui, entre administracions, i pensant que sempre és tenir una bona comunicació, una bona coordinació amb iniciativa privada, en aquest cas amb les plataformes que constitueixen el major canal de comercialització del lloguer turístic, sobretot en aquest cas, és una bona mesura. I els resultats així ho avalen. Just en Airbnb, de agost de 2024 a gener de 2026, 8.000 anuncis retirats i que suposen al voltant d'unes 40.000 places turístiques. Si en aquesta acció, que és molt important, o sigui, quan traiem places turístiques de la comercialització, realment estan pràcticament desapareguent, perquè se dificulta molt la comercialització, si en això afegim que quan traiem el lloguer vacacional, la borsa, no afegim ni una sola plaça nova i totes provenen de baixes anteriors, molt movem en que estan fent una cosa que no havia passat en tota la legislatura, ni en l'anterior, sobretot, que és totalment històrica i nova, i és que el creixement és zero. El creixement de 90.000 places entre 2015 i 2023, que va ser de 90.000 places, en el creixement que hi ha hagut aquesta legislatura, que és de 0 places noves, crec que la diferència és fonamental.
I anem acabant aquesta entrevista, senyor Ginard, però m'agradaria també demanar-li, a banda de la promoció turística, s'han fet esforços per diversificar els mercats. Una de les novetats són els vols de llarga distància que ja operen a l'aeroport de Palma. Primer va ser el de Nova York. A l'anterior legislatura, aquest estiu, es preveuen els de Montreal i Abu Dhabi. Com penseu que funcionaran, especialment el d'Abu Dhabi, tenint en compte el conflicte a l'Orient Mitjà?
És evident que no podem, no romanem aliens en el conflicte que hi ha a l'Orient Mitjà. No? Jo som dels que pensen, n'hi ha que diuen, no, és que el millor aquest conflicte, és veure que som una destinació segura i realment vendran més visitants perquè som un destinació refugi. No? Jo crec que no. Jo crec que al final tots hi perdem quan no hi ha estabilitat i quan hi ha conflictes, diguem, d'aquesta envergadura. Sobretot perquè les conseqüències són bastant imprevisibles, com per exemple l'augment de preus, sobretot si també tenim en compte quina pot ser, o sigui, la incertesa de la durada del conflicte. Inevitablement, la línia amb Abu Dhabi se'n ressentirà i, per tant, haurem d'esperar a veure com venen els esdeveniments. Fa molt mal per veure com anirà. Les altres línies, per exemple, la de Canadà, no tenim cap dubte de que funcionarà a la perfecció.
I d'avui avui hem volgut parlar de diverses qüestions que relacionades amb el turisme ho hem fet amb el nou conseller de Turisme del Consell de Mallorca, ja fa uns mesos que és conseller. Guillem Ginart, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
I són ara les 8:40. Vos parlam ara d'una nova eina d'intel·ligència artificial. L'ha impulsada l'empresa HelloHawk en col·laboració amb el govern i té com a objectiu detectar abocaments il·legals. Aquesta tecnologia permet millorar el control i la vigilància ambiental mitjançant l'anàlisi del territori.
I això ho fan a través del creuament de dades, d'autorització d'instal·lacions de gestió de residus, també expedients sancionadors, informació geoespacial. Aquesta eina identifica patrons, localitza possibles punts d'abocament no autoritzats i ho fa, segons explica Edu López, fundador i CEO d'HelloHawk, passant els sedassos de diferents intel·ligències artificials que donen un resultat, diu, extremadament precís.
Cerquen el que un inspector veuria una imatge i diria: ei, això sembla un abocament. Doncs pues això ho fa per tot el territori, per tots, en comptes de fer-ho un a un.
Un sistema que analitza com dades administratives i geoespacials per identificar patrons i per localitzar possibles punts de vessament no autoritzat amb l'objectiu d'optimitzar la vigilància i els recursos públics.
És que, a més, no només saps on estan, saps quina àrea ocupen i tens una estimació del volum, amb la qual cosa prioritzar les investigacions és completament una altra lliga, és que no té res a veure.
El projecte, que no té cost econòmic per a l'administració, té una durada inicial de 6 mesos, amb possibilitat d'ampliació fins a un màxim de 2 anys. De fet, ja hi ha altres comunitats interessades, com per exemple la de Madrid.
I avui a l'Audiència Nacional hi ha judici pel cas Kitchen, declaren Luis Bárcenas i la seva dona, Rosalía Iglesias.
Qui va ser el tresorer del PP i la seva dona compareixen davant el jutge com a perjudicats per la suposada trama parapolicial per sostreure documentació sensible per als populars i per als seus dirigents en plena investigació del cas Gürtel i també de la Caixa B del partit. El matrimoni exerceix d'acusació particular en aquesta causa, sol·licita 41 anys de presó per als dos principals encausats, que són l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez. Aquesta setmana declaren els principals testimonis polítics. Dijous serà el torn per l'expresident Mariano Rajoy.
I la comissió d'investigació de la pagada de dia 28 d'abril de l'any passat comença avui amb les compareixences dels consellers d'Iberdrola, Endesa i Naturgy.
Aquestes compareixences seran al Congrés amb les declaracions de Mario Ruiz Tagle i José Bogas, que varen donar la seva versió dels fets en el Senat. La novetat és el testimoni del president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ja que s'espera que aporti la visió dels cicles combinats de gas sobre l'incident i el funcionament del sistema elèctric.
I el conflicte a l'Orient Mitjà ha tornat a esquitxar a Espanya. El ministre d'Exteriors d'Israel, Gideon Saar, ha qualificat el president del govern central, Pedro Sánchez, d'hipòcrita.
I li ha retret que Espanya manté relació amb règims totalitaris que violen els drets humans, com per exemple en Turquia o en Venezuela. Ho ha dit en resposta a aquest anunci que feia el socialista.
Llevarà a Europa la proposta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.
I a més acusava Tel Aviv d'haver violat drets humans.
La gente de izquierdas lo que hacemos no es hincar la rodilla ante las élites, ante los que están arriba, los ponemos en su sitio. Yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Este martes el gobierno de España.
Paraules de Pedro Sánchez en l'acte de precampanya per les eleccions andaluses de dia 17 de maig.
Acorda amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet costat a Juan Manuel Moreno Bonilla. Feijóo ha criticat la política fiscal del govern central i ha promès neteja envers una corrupció, diu, insuportable.
En España hoy se penaliza el esfuerzo. Hoy en España se castiga el que trabaja, se exprime al que arriesga.
No hay una política fiscal, hay un ensañamiento recaudatorio.
I als Estats Units, un tiroteig massiu causa la mort de 8 menors d'entre 1 i 13 anys a Louisiana.
Uns altres dos infants també han resultat ferits aquest diumenge en un atac a 3 habitatges diferents. 7 eren fills de l'atacant, ja que ha estat abatut pels agents de Shreveport. També ha estat ferida greu la seva dona, per tant s'investiga ja com un crim de violència masclista.
Són ara les 8:45, continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'estació intermodal de Palma ha tornat a la normalitat després que ahir tant el servei del tren com dels busos s'hagués d'alterar per mort d'un simulacre de seguretat a l'estació i per les obres a la rampa d'accés dels vehicles. Els canvis en aquests serveis de transport van generar confusió entre els viatgers. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula per les carreteres de l'illa aquesta hora. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Però en aquestes hores continuem encara en circulació lenta a la via de cintura en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Sòria. També a l'altura de la Teulera en sentit aeroport, a l'estudiant de Genova trobaran també petites retencions. Les arribades a Palma des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Manacor són algo lentes, així que de precaució si circulen per les puntes. Tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a 3vs.caip.es. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El Consell Insular de Turisme, Guim Ginard, fa una valoració positiva del nou sistema per adjudicar places turístiques de la Borsa. Ho ha dit fa uns minuts en declaracions de l'informatiu matí, quan fa poc més de 100 dies que va prendre possessió del càrrec en substitució de José Marcial Rodríguez en plena polèmica pels problemes tècnics que va generar aquesta situació.
Se va obtenir un consens en el sector en quant al sistema d'adjudicació perquè dona més igualtat d'oportunitats que sort d'arribada que van només se volia aconseguir diguem, que tinguin una infraestructura tecnològica important per poder accedir els primers a entrar, no?
Mentrestant, el comerç no té força per créixer al mateix ritme que els sectors més vinculats al turisme, com ara els dels restaurants, bars i empreses de transport, ho fa en facturació un 0,9% per damunt de fa un any. En el cas de la generació de llocs de treball, ho fan els mateixos termes, però Carolina Domingo és la presidenta de Pimeco.
L'ocupació que creen no és molt més que el comerç, o sigui que en aquest sentit empata, no?, amb el comerç. I això què vol dir? Això indica que el model econòmic està generant més ingressos, però no necessàriament més llocs de feina. I aquí el comerç torna a demostrar que el sector clau per l'ocupació és el comerç, molt més estable.
Pimeco veu amb preocupació quan tanquen de forma constant comerços amb molta història i per això demana més polítiques de suport per al petit comerç i condicions fiscals diferents entre petits i grans negocis.
De que en el petit se li ha de fer unes mides diferenciades del que són els grossos perquè pugui subsistir, perquè totes les obligacions que té, les càrregues fiscals que tenen, són tan grans que al final, encara que facturi, però és tan gran la motxilla que té que al final té d'acabar tancant perquè no li surt a compte.
El sector serveis de les illes ha incrementat l'ocupació un 1,4%, només dues dècimes més de la mitjana estatal. I en plana de tribunals, l'Audiència Provincial de Palma jutja a partir d'avui l'exconseller delegat de Juaner del metge mallorquí, Juan Alguersuari. Se l'acusa d'haver estafat el grup d'assistència sanitària que dirigia, facturant-li falsos serveis prestats per una societat patrimonial que administrava mitges en la seva dona. Això entre els anys 2004 i 2017. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La Fiscalia considera aprovat que aquesta societat no tenia ni personal ni infraestructura i, per tant, no podia
podia cobrar en concepte de pacients derivats a altres hospitals privats. Sol·liciten per a ell 4 anys de presó per administració deslleial i que retorni tots els dobbers cobrats indegudament.
I ho dèiem al començament, l'estació intermodal de Palma ha tornat a la normalitat després que ahir tant el servei del tren com dels busos s'hagués d'alterar per mort d'un simulacre de seguretat a l'estació i per les obres a la rampa d'accés dels vehicles.
Els canvis en aquests serveis de transport, en trajecte de tren sortint i arribant a l'estació de Jacint Verdaguer i una vintena de línies de bus del tipus ubicades a altres parades, ha generat confusió entre els viatgers.
La gente intentando pasar para abajo, pero que no podían, o sea, pasándose las barreras.
No puedo ir al Alcudia, no sé. Me han dicho que hay paradas habilitadas, que ahí tienen un mapa puesto y así estoy jodido.
Creo que dormirá a casa nuestra, que son de Palma, ella es de Inca, o bé agafarà el bus on li ha deixat abans.
A Sencelles y estaba cerrado y tenemos que ir a coger el bus a tomar por culo.
Porque el sábado ayer vine yo al trabajo y era normal, pero ahora no se puede pasar, hay que buscar parada.
Pel que fa al simulacre, es va escenificar un accident d'autobús amb un incendi i perill de fuita de gas. Hi varen participar policies, bombers i protecció civil.
No sé què han xocat entre ells mismos. Hi ha varios heridos i dos autobuses.
Durant el simulacre hi ha hagut tres hipotètics morts. Per més fer, diversos elements han obstruït el pas del SAMU, que no hi ha pogut accedir. S'hi ha establert un punt sanitari per atendre els ferits. Tot plegat ha estat un caos controlat que ha servit per estar preparats per si qualque dia això passa de bon de veres. Una seixantena de figurants han fet de ferits i morts i 120 professionals, entre personal sanitari, policies, bombers i altres, hi han participat. Són els més entrenats.
No hi està tant el personal del Consorci de Transports de Mallorca, del qual depenen el TIP i els SFM, que han hagut de posar a prova la seva coordinació amb la finalitat, com explicava la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, de restablir la normalitat del servei públic com més aviat millor.
El que hem vist són petits temes que hem de millorar la coordinació i sobretot preparar, no? Perquè l'emergència hi ha una primera fase en què declara l'emergència i el que és vital és salvar vides humanes, això és la prioritat de l'emergència, però hi ha una segona fase que és que afectem el mínim possible als ciutadans i en això és en el que més capacitat de millora tenim.
Simulacres com el d'aquest diumenge estan previst en els plans d'emergència i és obligatori fer-los cada 2 anys. Fins ara se n'havien fet els trens i el d'aquest cap de setmana ha estat el primer pel servei d'autobusos.
I encara quant a l'àmbit empresarial de la sanitat privada i concertada, però és d'un punt de vista totalment diferent, el grup Sant Joan de Déu ha celebrat a Palma una nova edició de la seva caminada solidària Magic Line, Línia Màgica.
Un esdeveniment que ha servit per recaptar 40.000 euros gràcies a la participació de més de 1.000 persones, segons els organitzadors. Jaume Morell, director de l'Hospital de Sant Joan de Déu a Palma, explica per a què es destinaran les dobbers ara recaptats.
Projectes solidaris tant de l'Hospital Sant Joan de Déu com de la Fundació de Serveis Socials a nivell de fer teràpies complementàries, de que els pacients tinguin oci terapèutiques cada setmana, de que els nens que coïm pues, tinguin escola d'estiu, tinguin suport escolar per fer deures.
8 i 52 minuts, el Consell Insular declararà avui les rondalles mallorquines bé d'interès cultural i material abans de la ratificació per part del ple de la institució. Serà en un acte convocat expressament per donar per iniciat igualment l'expedient per fer també bé cultural de tela de llengües.
Quan a les rondalles parlem de la plec que va fer Antoni Maria Alcover a partir de la tradició oral mallorquina i que es va publicar en col·lecció amb el pseudònim de Jordi de Racó. Pel que fa a la tela de llengües, que té 3 productors artesanals a l'illa, a Pollença, a Lloseta i Santa Maria, té l'urgència de la seva protecció davant imitacions produïdes a fora, motiu pel qual s'està en procés també d'obtenir la indicació geogràfica protegida per a l'artesania per part de la Unió Europea. L'acte serà al Pati de les Dones de la Misericòrdia a Ciutat a partir de les 11 d'avui matí.
I a banda d'això, les rondalles mallorquines tornen en una edició revisada amb l'objectiu de fer-les arribar als joves lectors.
En Joanet i els 7 missatges i el gegant de l'ermita són els primers dels 16 volums d'aquesta nova publicació de la col·lecció folclòrica que per a l'ocasió du per títol Bitzoc. Tolo Albertín n'és l'autor, a més de l'editor, amb Saïm Edicions, mentre que Tomeu Riera n'és l'il·lustrador.
Bitzoc és una paraula que surt a diverses rondalles, que és una fórmula màgica per obrir i tancar portes o obrir i tancar amagatall.
El que volíem fer, sobretot, era donar-li un aire un poc més fresc i més nou a les rondalles que ja tots coneixem, no?
I un darrer punt, perquè el president del Consell de Mallorca, Lluís Galmés, està reelegit president del Partit Popular a l'illa. Era l'única candidatura i ha rebut el suport del 99,8% dels vots emesos en el 14è Congrés de la formació.
Galmés s'ha presentat ahir mateix com l'alternativa sòlida, diu, enfront del populisme d'altres partits que, segons considera, genera divisió entre la població i entre comunitats. De fet, ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el turisme en un moment, diu, d'incertesa geopolítica i de crisi econòmica com la salvació per a la comunitat.
I amb aquesta qüestió arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I d'aquí uns minuts arribarem a les 9. Moment ara per la cultura.
La gent que llegeix el llibre, gairebé tothom em diu: oi, a l'acabar tenia ganes d'anar a agafar els meus àlbums de fotos familiars i revisar les fotografies. I al final es tracta d'això, perquè les meves fotografies no deixen de ser les meves, però vull dir que la gent pot no tenir un interès especial. Però què passa? Que a tots els àlbums familiars hi ha més o menys les mateixes fotografies.
En els seus llibres, Sílvia Soler ens ha convidat a fer-nos grans, a compartir taules meravelloses, plenes de flors, a treure suc dels plaers de la vida, i ara hi torna, amb Eren tan joves, una repassada a les imatges de tota una vida, a l'àlbum de fotos, que no veiem en cap moment, però les seves paraules sí que ens les fa ben presents. Imatges que són d'ella, però que podrien ser de qualsevol de nosaltres. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, perquè molt probablement tots tenim una fotografia de quan érem jovenets, adolescents, mirant cap a la càmera amb, com escriu Soler, mirades plenes d'esperança i el convenciment absurd i absolut que tot aniria bé.
Segurament és el que trobem a faltar quan érem joves, almenys jo, no? Aquest convenciment que tot anirà bé. Clar, la fotografia mirada aleshores o mirada ara, en el meu cas, que han passat 50 anys o 40 anys, doncs clar, hi ha un pòsit allà darrere que és tot el que pots explicar. De la mateixa manera que mirar fotos dels teus pares quan eren joves o quan eren nens petits, també et fa reflexionar molt, perquè a vegades ens pensem que els nostres pares van néixer tenint 60 anys, diguéssim, i no.
Eren tan joves, és el títol del llibre, i neix de l'expressió que sovint diem en veure aquestes imatges antigues en lluita directa, podríem dir, contra un altre. Encara hi érem tots, que és cada vegada més freqüent com més temps passa. Dues frases per obrir de pit en ample la porta a la nostàlgia, però a la nostàlgia bona, a la que lluita contra l'oblit de la història familiar.
Jo crec que he aconseguit transmetre això, no? Que en certs moments ens hem de permetre la nostàlgia, i que la nostàlgia no sempre és un sentiment negatiu. Vull dir que pots mirar enrere i enyorar-te i trobar a faltar persones i llocs i coses que no hi són, però que això sigui fins i tot agradable en cert moment.
Les noves tecnologies fan que les fotografies siguin de cada vegada més etèries, els àlbums més escassos, però segur que els nostres pares, els nostres padrins, també haurien fet selfies si haguessin tingut l'oportunitat. I parlant de pares, i com que la paraula sempre ha estat i serà més lliure que la imatge, l'autora es revenja de la realitat amb una sèrie de fotografies impossibles. La darrera, la més punyent, la que més dol.
Ells no van conèixer els nets, i sobretot que els nets no van conèixer aquests avis, no? Això és un buit que no hi ha manera d'omplir-lo. El que passa que, per això jo dic que és el dolor més fondo que tinc, i és veritat. El que passa que al llarg dels anys allà hi havia una ràbia que s'ha anat esmorteint amb els anys, diguéssim, no? Però també és un sentiment que pot compartir molta gent, perquè molta gent m'ha vingut a dir: ostres, i tant, aquesta fotografia, ho he pensat tantes vegades.
Publicat per Univers en l'exquisida col·lecció La Joy de Vivre, Eren tan joves és un exercici literari, un joc on descobrir que potser la nostra vida, els nostres records, són més compartits del que ens pensem.
I ara és el moment de fer-vos un seguit de propostes culturals. Ja Ja és primavera i cada vegada es programa més música. Vos en faig un tast a la nostra agenda.
I és que aquesta setmana, a més, ve molta tapida. Es gremi, per exemple, fent foc perquè dediquen la setmana als directors del RIF. Això ho fan en Paxòfon els dimarts, el llibre Amor por la vida, una presentació en aquest cas el dimecres, i el dijous Sergio Martín i los paracaidistes. Però divendres, el divendres allà al gremi, són una altra cosa. I és perquè són pel cicle Fridays I'm in Love, n'hem parlat moltes vegades a l'agenda, que sempre omplen la Sala Nova de bona música, i aquest divendres, qui sentiu de fons Marzipanman, l'alter ego de Jordi Herrera, el frontman dels mítics Satellites, o que ara es diuen Sicily Satellites, com havien de ser al principi, acompanyarà idò a Gent i Toni Cobretti a damunt l'escenari, i a la Sala Zero, a partir de les 8 del vespre. L'endemà, a Menorca... Els brindis seran juntament amb DeLorean i McFly a les 8 del vespre a la Sala Jazz.
I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Avui s'obrin les tramitacions presencials per fer la regularització extraordinària. Les persones que hagin demanat cita prèvia podran anar a Correus o a les oficines de la Seguretat Social fins dia 30 de juny. 8 oficines de Correus de les Balears comencen a atendre les persones que volen fer els tràmits. A una d'aquestes oficines, al carrer Safareig de Palma, hi ha la nostra companya Cristina Abaussà. Cristina, bon dia.
Bon dia, sí, i en aquesta en concret sabem que ja han atès a la primera persona, una dona que fora de micro ens ha explicat que en el seu cas ha estat fàcil aconseguir el certificat d'antecedents penals perquè, tot i ser de Nicaragua, tenia residència a Costa Rica, ja que el seu país d'origen és més complicat. I és que són moltes les persones que s'han trobat amb antecedents.